El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
L'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, l'ADENG, ha presentat els primers resultats del projecte Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell, que vol elaborar un estat de situació de la ciutat. La iniciativa que ha obtingut els fons del projecte Construint Ciutat busca, entre d'altres, fer una diagnosi urbanística de la biodiversitat i la qualitat de l'aire dels barris del nord de Sabadell, un punt de partida per determinar les actuacions que cal fer per millorar aquesta realitat. Els resultats es presentaven ahir a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Cal Balsac i els tenim avui, aquí al Cafè de la Ràdio, amb les dues persones o dues de les persones que els presentaven. Són l'Eulàlia Parés, del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, el CTTC. Molt bon dia, Eulàlia.
Bon dia.
I també ens acompanya la Mariona Ferrés, del Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals del CREAF. Molt bon dia.
Bon dia.
Comencem per l'Eulàlia. Allò que tant ens preocupa ara, no sé si perquè està de moda m'agradaria pensar que no, però vaja, que en parlem molt també els mitjans de comunicació. Quina és la qualitat de l'aire del nord de Sabadell? Què és el que heu detectat?
Doncs suposo que el que hem detectat és una obvietat, però hem pogut fer uns mapes on es veu clarament que no té res a veure un dia entre setmana amb hora punta, a la mateixa hora punta, un dissabte o un diumenge. Gràcies als voluntaris que van vindre i que durant diversos dies han estat passejant pel barri amb els nostres sensors, tenim uns mapes, que l'ADENC ja aviat farà públics, on es veu amb aquests resultats preliminars que el fet d'agafar el cotxe entre setmana, a l'aire que respirem nosaltres per anar al mercat o per anar a l'escola, és molt pitjor que el que respirem el cap de setmana quan sortim a passejar tranquil·lament per la ciutat.
Però a nivell de dades, què heu detectat? És a dir, hi ha dades fermes de dir, ostres, és que hi ha unes puntes en què la qualitat de l'aire és tal o en què les partícules que hi ha a l'aire en suspensió són tantes. Això ho heu analitzat fins a aquest punt? O?
Mira, nosaltres el que hem fet amb aquest estudi, d'acord, és fent servir l'estació de la Generalitat, que com potser molts de vosaltres sabeu, està a la Gran Via i que es pot consultar, les dades són públiques de la Generalitat, d'acord? Nosaltres el que hem fet és no tindre mesures només d'aquell punt, que està a la Gran Via, en un lloc ventilat, sinó també hem intentat fer una radiografia del carrer a carrer de dintre del barri a nivell de diòxid de nitrogen, que és un contaminant principal que afecta molt a les vies respiratòries, a la nostra qualitat, la dels nostres infants, amb asmes, bronquitis, etc. D'acord? I el que hem vist és que realment, ja ens ho esperàvem, no? El fet de que no passin cotxes fa que aquest aire estigui molt més net, d'acord? I això després, aviat, ho podrem creuar amb les dades que han fet els nostres companys per poder fer unes rutes recomanables, més saludables, perquè si volem anar a l'escola o volem anar al mercat, saber quins són els carrers que estan més nets i on respirarem menys fums. El nostre objectiu simplement era fer una radiografia de la ciutat en quatre moments. Ara, a partir del mes de fet, a partir de la setmana vinent, tornarem a fer campanyes, convidem a tothom que vulgui vindre a mesurar la qualitat de l'aire amb nosaltres diferents dies, diferents hores, a l'ADENC tenen tota la informació de dies i hores, que vinguin a passejar amb nosaltres per ciutat i només passejant ja es veu la diferència, però després quan ho veus en el mapa és realment espectacular la diferència, que hi ha el doble de quantitat de diòxid de nitrogen entre setmana que el cap de setmana en hora punta.
El doble entre setmana que el cap de setmana,
Sí, pràcticament.
Clar, això de fet el que ens posa de manifest, per tant, és la incidència directa, entenc, que té el cotxe, no? Ara ho deies tu, vehicles, espais per on passin o no passin vehicles estan molt marcats, però sempre ens han dit allò de la qualitat de l'aire no té fronteres, no podem tancar aquí, bueno, per aquest debat que hi ha ara molt palès, no? Barcelona ha decidit que no entren els vehicles, però clar, així que es mouen pel Vallès, per exemple, això com ens afecta, no? Per tant, que el carrer de costat hi hagi molt trànsit també afecta el carrer de l'altra banda?
És cert que hi ha una contaminació de fons, que és una contaminació que ve de l'agricultura, de la indústria, etc. Però en el cas del gas que nosaltres hem estat revisant, que és el diòxid de nitrogen, ve molt realment del vehicle. I el fet d'estar caminant a mig metre del vehicle o estar caminant a 4 metres del vehicle, és a dir, la Concòrdia, que és una avinguda ampla, doncs si camines a prop de la paret té menys contaminació que si camines al costat dels cotxes. Si volem anar amb bici, doncs això és una cosa que potser ens hem de plantejar, no? Per on anem amb la bicicleta? I sí, de carrer a carrer hi ha diferència, certament. En aquest cas en particular hi ha diferència. Aquest sí que té fronteres.
Parlàvem d'una radiografia de quatre moments. Quins quatre moments?
Nosaltres hem agafat un dijous a 8:15 del matí, de 8:15 a 9:15, hora d'entrada. Hem agafat un dissabte a la mateixa hora, després vam agafar un divendres a 6:15 de la tarda, fins a 7:15, totes les proves duren una hora, i el diumenge a la mateixa hora, també a 6:45. Ara les proves que farem endavant també són, totes són, volem fer hora punta al matí, hora punta a la tarda i comparar un dia entre setmana i just el dissabte o el diumenge següent. El que hem fet és, hem monitoritzat el barri de la zona nord de la Concòrdia i de Can Llong, d'acord, passant per Plaça Espanya i Gran Via, i tenim doncs, els principals carrers i carrerons d'aquella zona monitoritzats. Com et dic, que hi hagi l'estació de referència de Generalitat és un punt a favor nostre perquè ens ajuda a validar la feina que estem fent i ens ajuda a fer la feina. De fet, crec que és una estació que no sé si tothom és conscient que hi és i que les dades es poden consultar a nivell horària per veure la qualitat de l'aire, i nosaltres simplement estem fent un granet més de sorra.
D'aquesta estació sempre s'ha dit que està mal ubicada per valorar la qualitat de l'aire de Sabadell. Pel que us està dient de moment, l'estudi seria així?
És cert i no és cert el que dius. És a dir, tothom pensa que està mal ubicada, val? Evidentment pels que viuen allà està bé. És cert que si tu tens un carreró que és petit i que no passen cotxes, no és representativa. La Generalitat el que ha fet, d'acord, és si té diverses estacions situades al llarg de tot el territori català i sobretot de l'àrea urbana, i en aquestes estacions estan col·locades totes en punts, diguem, model, no? En carrers model. Aleshores, hi ha estacions col·locades en carrers on no passen trànsit, estacions col·locades en carrers on sí passen trànsit. Llavors, és cert que l'estació de Sabadell no representa Sabadell, val? Però representa un tipus de carrers de Sabadell. Si volguéssim veure aquests altres carrers, hauríem d'anar a estacions moda, que potser no estan al nostre poble, però que s'hi assemblen bastant. De totes maneres, això entenem que a vegades ja pot costar d'entendre, i per això el nostre exercici és sobretot de conscienciació i de posar en un mapa aquestes dades tal qual són, sense treure valor a les dades de la Generalitat, que són perfectament vàlides.
Després anirem una mica a aquest estudi, que creieu, que quines conclusions porta o quines actuacions hi haurien d'anar derivades. Des del CREAF, en aquest cas, heu mirat la flora i la fauna, no?, si no m'equivoco.
Sí, nosaltres el que hem fet ha sigut una diagnosi primer de la flora i la fauna que tenim als parcs i places de la ciutat, i a més també ens hem fixat en urbanins, que són un col·lectiu d'urbanistes i arquitectes que treballen també a Sabadell. Ens hem fixat també en la qualitat, diguem-ne, per la vida humana de places i parcs, i també d'espais, diguem-ne, de connexió on hi ha vida humana freqüent, no? Ja serien, doncs, escoles, per exemple, espais de mobilitat, tipus el tren o parades de bus, i doncs hem fet una anàlisi basant-nos en aquests diferents components, flora i fauna i també vida humana.
I què hem analitzat? Què hem trobat? Quines conclusions n'heu extret?
Bé, de moment, ahir tot just presentàvem doncs els primers resultats d'aquesta diagnosi. Pel que fa a la qualitat del que serien els espais, els contenidors verds, que serien els espais, doncs, places i parcs, pel que fa a fauna i flora, hem vist, doncs, que els parcs tenen una qualitat molt bona. Nosaltres el que hem fet ha sigut visitar diversos parcs i diverses places i fixar-nos en diverses ítems, com serien, doncs, la cobertura d'arbres, o sigui, quants arbres hi ha en un espai, quants arbustos, quanta herba. Ens hem fixat també, doncs, en si hi ha recursos disponibles per les espècies, és a dir, si hi ha aigua, si hi ha flors perquè els insectes puguin anar a buscar aquests recursos florals. Ens hem fixat també en la superfície de l'espai, no? Com més superfície hi ha, doncs és millor per encabir-hi més espècies. I també ens hem fixat en la freqüentació, no? Entenent la freqüentació, com més freqüentació hi ha en un espai, doncs pot anar en detriment de la biodiversitat, de la flora i la fauna d'allà, en la major part dels casos. A partir d'aquests ítems, nosaltres hem obtingut un índex, i el que veiem és que els parcs tots tenen, doncs, un índex molt, molt bo. I després les places, doncs, tenim des de unes quantes places molt, molt bones i molt potents pel que fa a aquesta biodiversitat, però en tenim molts altres, doncs, que queda molt camí a recórrer perquè siguin espais, doncs, que puguin acollir gran diversitat d'espècies.
Uh-huh. En el cas dels parcs, en aquesta zona nord, en quins parcs us heu fixat?
Nosaltres ens hem fixat en el Parc Catalunya, per exemple, el Parc del Nord, Tenim la zona també de la Concòrdia, en diversos parcs en allà.
Uh-huh. I pel que fa a les places, que dius que és on hi ha més assignatures pendents, perquè de les places es parla molt de que últimament no, les places són grises, no? Places de ciment. No està passant en aquesta zona nord, pel que heu detectat, o sí?
Sí, sí, sí. De fet, passa bastant. Hem pogut detectar doncs, que la zona de, per exemple, la plaça Espanya, que és una plaça que es va remodelar doncs, amb el tren, amb la nova estació, uh-huh. Hem detectat doncs, que realment és un punt molt bo. Plaça Espanya doncs, ha passat d'una plaça que era tot gespa i prou a una plaça doncs, amb alta diversitat d'espècies, tant d'herbaci, d'arbustos com d'arbres. I per tant, doncs, aquesta plaça té un índex molt bo, així com d'altres places que estan al voltant de Plaça Espanya també. La resta d'espais, nosaltres el que hem analitzat és des de la ronda Zamenhof i la carretera de Terrassa cap al nord, la resta d'espais doncs, encara tenen aquests punts que nosaltres diem vermells i taronges com a places de poca qualitat, la major part.
Em crida molt l'atenció perquè, clar, parles d'espècies, de fauna i de flora i segurament ens pensem que la ciutat... Per lloc, si vas al Parc Catalunya veus els ànecs, no? I veus però sembla que la resta de la ciutat no hi hagi de viure ningú més que nosaltres, no? Realment hi ha moltes espècies vivint a les places i als parcs de les ciutats?
Doncs mira, ahir uns estudiants de la Universitat Autònoma que han fet el treball final de grau ens parlaven de les espècies d'arbres que havien estat analitzant en diversos punts d'aquesta zona d'estudi i ens parlaven doncs, que tenim fins a 105 espècies diferents a la ciutat, no? En aquesta part nord de la ciutat, i que això és realment és una xifra molt bona. Però també ens alertaven d'un problema, i és que aquestes 105 espècies, doncs, gran part d'elles no són autòctones, és a dir, provenen d'espècies que són ornamentals, que les hem plantat, doncs per qüestions doncs, estètiques o de manteniment, són fàcils de manteniment, però que no són les espècies que trobaríem doncs, al rodal de Sabadell. No? O una part sí, però una altra part està formada per aquestes espècies al·lòctones i que a vegades, o en certs casos, són espècies fins i tot invasores que ens poden provocar problemes després a l'exterior, especialment si surten de la ciutat.
Clar, ara pensava també, no?, en el cas, per exemple, de les aus, no?, es parla molt de les cotorres, no?, l'altre dia, per exemple, passejava personalment pel Parc Catalunya i vaig veure un niu de grans dimensions. Això també entenc que amb la fauna també passa, no?, les espècies invasores.
Exacte. Les ciutats són una font d'entrada per a espècies invasores perquè troben molts recursos i s'han... Doncs les espècies que aconsegueixen adaptar-se a les ciutats i que són invasores, doncs el que provoquen és un problema per les espècies autòctones, no?, que tindríem a la ciutat i que provenen doncs, d'espais del rodal, no?, i això és el que ens dificulta aquesta vida, no?, entre tenim, no?, veiem molts ocells, però no totes les espècies, diguem-ne, són les que haurien d'estar dins de la ciutat, no?, i aquest intentar que no tinguem tanta presència d'espècies invasores com les cotorres, no?, és una gran dificultat que tenim.
Aquesta anàlisi que s'ha fet, aquesta diagnosi, en el cas de la fauna i la flora, quines actuacions haurien d'anar acompanyades en l'àmbit, més actuacions de l'àmbit municipal, per exemple? Què s'hauria de fer per protegir-la i conservar-la?
Bé, doncs ahir justament en aquesta sessió de presentació de diagnosi vam estar parlant i una de les qüestions que vam tractar, no, era com... En general sabem que tenim una població més o menys conscienciada d'aquest problema, no? Però moltes vegades falta fer aquest pas d'anar a buscar una administració que pugui ser capaç d'acompanyar aquesta transformació que es proposa, no? des del carrer o des de diverses entitats. I bueno, és una qüestió clau. No?
I aquesta transformació per quines actuacions concretes passa? És a dir, s'han de plantar X arbres o s'ha de fomentar, posar, no sé, m'ho invento, perquè no ho sé, posar alguns animals concrets en alguns parcs per fomentar que aquestes espècies visquin en aquests parcs o fer-los un espai on puguin estar còmodes?
Doncs a nivell d'espai públic el que es pot fer és intentar cada vegada que es faci una reforma d'un espai o que es planegi un nou espai, diguem-ne, verd, s'hauria de fer mitjançant criteris doncs, del tipus d'espècie, no? De triar a partir d'ara sempre espècies autòctones i, evidentment, doncs, probablement les espècies amb menor cost de manteniment. I això ens permetria, doncs, a poc a poc, anar substituint les espècies que ara no considerem doncs, que no haurien d'estar aquí per espècies doncs, més autòctones i que siguin espècies que després trobarem al rodal. Això és el que podríem fer a nivell d'espai públic, però també el que estem fent amb aquest projecte és treballar a nivell d'escoles i a les escoles el que fem és treballar amb alumnat doncs, de primària i d'ESO i el que fem és tot un treball de prendre consciència d'aquest problema i intentar dissenyar propostes per fer aquests canvis a dins dels patis escolars i fer doncs, aquest canvi d'afavorir, doncs, per exemple, els insectes a través d'hotels d'insectes o a través de plantar plantes amb flors que ens puguin permetre doncs, que els insectes o més insectes puguin viure als patis escolars.
En el cas de la qualitat de l'aire, no sé si l'actuació passa primer de tot per fer més carrers on no passin els cotxes, pel que esteu analitzant fins ara.
Això és la resposta fàcil, val? És a dir, traiem els cotxes. Però no és només traiem els cotxes, val? També és, bueno, si traiem els cotxes, hem de ser valents els ciutadans de deixar el cotxe a casa, començant a peu, començant amb bicicleta, i ha de ser valent l'Ajuntament d'invertir doncs, en transport públic, en connectar millor els diferents barris, en potser ajudar la gent gran potser que té la mobilitat, canviar la flota de vehicles, això és el més car i probablement és el més difícil. Entenem que per entrar i sortir de Sabadell ara mateix no hi ha moltes alternatives, tampoc no ens hem d'enganyar, si has d'anar a Barcelona cap problema, però depèn no hagis d'anar a Terrassa o a Granollers, o si has d'anar al Baix Llobregat, a qualsevol punt del Baix Llobregat, està clar que necessitarem el cotxe per entrar i sortir de Sabadell. Però que tots potser hauríem de prendre consciència és que gràcies a les línies d'autobusos i al metro que tenim ara a la ciutat, probablement tots, per fer els petits desplaçaments que fem dintre la ciutat, aquests comencen a ser totalment innecessaris. I si potser ens traiem de sobre aquests, ja haurem avançat la meitat del recorregut que hem de fer. Llavors, és part de nosaltres de deixar-ho i part de l'Ajuntament de donar-nos les eines per facilitar-nos, no?, el fet de poder deixar el cotxe i saber que arribarem més o menys amb el mateix temps o amb una mica més, però amb una qualitat i un relax que no tenim.
Doncs ens queden moltes coses per analitzar d'aquest estudi, moltes coses d'anar abordant per tal doncs, de treballar-les en més detall i poder tenir com més dades. Us anirem seguint de ben a prop amb tot aquest estudi que esteu fent i tota aquesta diagnosi. Ens queda acomiadar l'Eulàlia Parés del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, el CTTC. Gràcies per venir.
A vosaltres per convidar-nos.
I a la Mariona Ferrandiz, que abans t'he batejat. Mariona Ferrandiz, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF. Gràcies també.
Moltes gràcies.
Per ser aquí.